Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Avui ens portes a Altamar, Neus, no?
Sí, avui us porto a Altamar per descobrir la figura d'un almirall que, escolta, va ser tot un mite a la seva època. Estem parlant de Lord Nelson. Era un almirall que, així per fer un resum ràpid abans d'entrar en la seva història, s'enamorava amb facilitat, es marejava a bord, però la sola menció del seu nom feia que les tripulacions pròpies i alienes s'inflamessin, les pròpies s'inflamessin i les altres s'acollonissin, bàsicament, és a dir, el seu nom generava terror als mars i ningú com ell es diu que va servir ni abans ni després amb tanta eficàcia a Anglaterra en les arts letals de les guerres navals.
Torna'ns a recordar el nom, va.
Horatio Nelson.
Horatio Nelson.
Era l'almirall Lord, després anirà evolucionant al llarg de la història. Ell va néixer el 1758 a Anglaterra, era fill d'un pastor anglicà i era el sisè fill de la família. I no va tenir una infància del tot fàcil perquè, quan era molt petit, va estar sempre marcat per problemes de salut. Era un nen d'aquells fràgils que tenia moltes malalties, estem parlant del 1758, les coses no anaven com ara, i això el va acabar afectar també amb la seva constitució. Era baixet, de complexió fràgil, la sensació allò que era una mica esquifí.
Sí.
Però, en canvi, tota aquesta part física, que aparentment i amb els prejudicis, diríem, no, és a dir, quan jo t'he dit un almirall que era el terrible als mars, tu t'has fet una idea com tothom, no?
Sí.
Et feu una idea molt tòpica d'un home, doncs, potser més alt, fort... No, era absolutament el contrari.
A mi el que m'ha vingut al cap és el típic pata de palo.
Sí, però aquell era el pirata, com els que escoltem de fons, que són els del Caribe.
El pirata malo, que deia.
Exacte. Però vaja, ell aviat va donar mostres, ja de molt petit, de tenir, sí, una complexió física més dèbil, marcada per les malalties, però un caràcter fort i un esperit aventurer i desafiant, també molt alt, que això va ser el que el va fer arribar al mite que va acabar siguent.
Sí, era un líder, eh?
Sí, sí. Més que un líder, era algú que ho desafiava tot, fins i tot les ordres dels superiors, però tenia un carisma i, sobretot, una eficàcia. Ell era un home que va tenir una gran imaginació per crear tàctiques, és tot un art, això, de la guerra naval, tàctiques absolutament arriscades. Jo diria que gairebé podríem dir que era un home molt temerari. Però a vegades la temeritat és una fina línia que, si li sortia bé, clar, tenia un èxit perquè feia coses que ningú s'esperava que fes, no? I que tenien el seu risc. Bé, ell, 3 anys després de que es morís la seva mare, quan ell tenia 12 anys, va demanar permís al seu pare per enrolar-se a la Royal Navy de la Marina Reial. Clar, un tiet seu, un germà de la seva mare que havia mort, el senyor Maurice Sackling, era capità del Raisonable, que era un vaixell de 64 canons, una bèstia que ens hem de situar aquell
clar,
moment,
clar,
eh?
Clar.
I aquest senyor, clar, quan va el seu cunyat i li diu, mira, és que tu, el nen vol venir aquí, amb 12 anys, eh? Amb 12 anys i l'aparença física que tenia i pobret que sempre estava malalt. Que el tiet va dir, jo, és que aquest nen se'n morirà, portaré aquí el meu nebot, la meva germana és morta i ara mataré el nebot. No ho va veure gaire clar perquè la vida a bord ha sigut sempre, i era aquella època, molt dura.
Clar, les malalties afloraven i...
Bueno, i allà no...
A la que un, diguem-ne, que queien els altres.
Exacte. Però ho va dir a la família, va dir, jo no veig gaire clar que aquest nen sobrevisqui, ara bé, si vosaltres voleu que me l'emporti, jo m'emporto l'Horat. I van dir, sí, emporta-te'l. I ell se'l va emportar. I clar, es va, diguéssim, foguejar i va aprendre tot el que va aprendre d'entrada gràcies al seu tiet, que era el capità d'aquell vaixell, i el primer destí va ser el Carib. El Carib, aquí on sentim els pirates, en un vaixell mercant. Després va continuar la seva preparació explorant l'Àrtic, el que estaven buscant un pas que volien fer a nivell naval, i se'n van anar cap a l'Àrtic. Clar, que ens hem d'imaginar aquelles èpoques, eh?
Feia més fred, llavors.
Feia bastant més fred. I aquí la salut gairebé el mata una altra vegada, perquè va agafar la malària. Era una cosa que era evident que un dia o altre podia passar.
Clar, era carn de canó, aquest noi.
Ah, exacte,
mai més ben dit.
Però va superar la malaltia. Tot i així, va haver de tornar a Anglaterra per recuperar-se i li van quedar seqüeles. La pitjor, una paràlisi facial que li de tant en tant li reapareixia, d'acord? I que això li va durar tota la seva vida, eh? I venia d'aquí. Amb tot això, ell tossut allà, va voler fer carrera naval. Va anar pujant de mica en mica i va arribar a capità, perquè, malgrat es trobés veu malament, ell endavant. Tenia 20 anys. Capità amb 20 anys era realment molt jove també aquella època, eh? Però ell era algú que complia, sentia molt el deure de per Anglaterra i tot el que li manaven, que s'anava de l'Àrtic a l'Àrtic, que ha de fer això, allò, complia molt bé les ordres i llavors, escolta, era algú que es va anar guanyant aquest càrrec. El van destinar a l'àrea d'operacions, diguéssim, que ell tenia, era la zona d'Amèrica, com si fos petit, eh? Perquè tens tot l'oceà. Però ell, com que havia servit bé a la corona durant la Guerra de la Independència Americana i també ho va fer contra els interessos espanyols a la seva època, doncs bé, el van ascendir a capità i li van dir, tindràs aquesta zona. Llavors va tornar al Nou Món, que era aquella època, 4 anys després, i el van enviar perquè volien que impedís, a partir de les noves lleis de navegació angleses que havien creat, les transaccions comercials directes entre els flamants nous Estats Units d'Amèrica i les colònies que eren lleials a la colònia britànica.
O sigui, el van enviar a negociar.
A negociar, és a dir, a negociar, a impedir, pensa que ell anava amb vaixell. Què vol dir impedir les transaccions comercials?
Boicotejar-les, clar.
Enfonsar el vaixell, bàsicament, no? És a dir, si tu veus un vaixell que d'allò el mires i si porta coses que no toquen, adéu. Doncs clar, ell anava amb batalles, eh?
Clar, però prèviament el saqueges, no? Entenc?
Suposo que sí, que recuperes el que hauria de ser, se suposa que és teu, i au. Ell va interpretar les ordres tan bé que, evidentment, es va guanyar l'antipatia de tots els comerciants que feien aquestes rutes, la d'un governador i fins i tot la del comandant en cap de la pròpia flota, perquè, bueno, ell era algú estricte que feia el que ell considerava també, i encara que potser, jo que sé, a vegades hi ha una situació, no?, que des del propi vaixell es valora que s'ha de fer. Ell no, era molt rígid. Això va fer que, fins i tot, com que de la seva pròpia flota es van queixar, van dir-li a la corona, li van interposar peticions de que se'l processara marcial, de que se'l processés marcialment, és a dir, amb la llei marcial, perquè veien que havia fet coses que no s'havien de fer, però que ell, amb la seva tossuderia per fer el que creia que s'havia de fer, doncs havia saltat normes. Bé, mentrestant, ell, que era un home molt apassionat, es va enamorar de la Frances. La Frances era vídua i mare d'un... Li deien la Fanny. Es deia Frances Nesbit, però li deien Fanny. Ella, clar, pensa que estava al mar, però tant tornava. Ah. En un d'aquests viatges es va enamorar de la Fanny, que era vídua i mare d'un nen petit, i es va casar amb ella, pim-pam. Allò havia d'anar més ràpid, llavors. Perquè, clar, tenia un temps i després havia de tornar a marxar.
Evidentment.
Llavors va arribar, es va casar i va formar família amb ella.
Però quin patir aquesta noia, no? Perquè, clar, es casa amb algú que, a més, va i ve, sí, i no sap si tornarà.
Exacte. Sí, bueno, clar, aquella època, clar, això era així. Què va passar? Que, com us deia, Gran Bretanya, Nelson havia perdut una mica el favor de tota la part dels almiralls que hi havien, perquè havia corregut la veu i s'havien queixat que ell, quan estava alta mar i estava en un vaixell, acabava fent el que ell li donava la gana, i que això no podia ser, no? Llavors, durant 5 anys va haver de quedar-se a terra, que aquell temps li van anar bé per la família, clar, això sí. Li van negar vaixells, perquè ell volia vaixells per comandar, li van negar vaixells, és a dir, no li van fer cap judici, però és una manera de tenir-lo collat. Et deixo a terra, no et dono cap vaixell, i a més et redueixo la paga a la meitat. O sigui que, en fi, tot plegat, no va tenir judici, però sí que el van apartar una mica del mar. Però què va passar? Que la història li va donar una altra oportunitat. Perquè, emmarcat en el procés derivat de la Revolució Francesa, Anglaterra, que estava implicada en les guerres que s'havien desencadenat a Europa, necessitava tots els efectius disponibles per lluitar en aquesta guerra. I clar, aquí van dir, mira tu, si en Nelson l'hem de fer tornar a sortir...
Nelson era un clàssic,
que
no?
Surti, vinga, que surti. I li van donar un vaixell de 64 canons, una altra cosa grossa, que es deia Agamemnon, perquè el comandés, i se n'anés, en aquest cas, no anava cap a Amèrica, sinó que així, tenien guerres a Europa, se'n va anar al Mediterrani a fer el que li diguessin que havia de fer. Bé, a partir d'aquí, ell va intervenir a la conquesta de Còrsega, on la Royal Navy volia establir la seva base,
sí,
que a més va acabar guanyant, un triomf britànic que se li va atribuir a ell, i aquí és on, entre d'altres coses, va començar a desenvolupar aquestes tècniques que tenia ell d'abordatge, de sorpreses, de manera de nivell naval, eh?
O sigui, era un bon estratega, eh?
Molt, molt. Passa que molt temerari, és a dir, utilitzava coses que si anaven bé, però si no, posaves en risc la pròpia tripulació, i això és el que feia que, clar, altres subcomandants que estaven amb ell no hi estiguessin gaire d'acord. Però Què va passar? Que durant, tot i que aquestes incursions que van fer a l'illa de Còrsega i tot va anar bé, durant un atac a una localitat va rebre un impacte de càrrega enemiga, perquè clar, disparaves i rebies aquí, eh? I li van saltar, clar, els vaixells en fusta, tota una sèrie d'estelles que li van ferir l'ull dret.
Vaja, o sigui, tenia la paràlisi i l'ull dret a Campistraus.
Exacte. I tot i que no li van desfigurar el globus ocular, sí que va perdre la vista d'aquest ull, d'aquest ull, no? De totes maneres, el dia següent ell, allò amb l'ull tort i hem posat allà,
només parche,
faltava el
no?
parche,
clar,
exacte.
Clar, típic va, de pirata.
Es va tornar a presentar, va dir, a mi m'és igual, jo continuo aquí. Molt bé. Anys més tard va passar també a haver-hi un episodi a la batalla del Cabo de San Vicente. Ell es marejava a bord.
Això és curiós.
Ell es marejava a bord.
Clar, s'havia passat els viatges vomitant aquest home.
Bueno, suposo que un rato sí, un rato
bé, clar, la biodramina no existia, eh?
No, no, per això que és molt curiós, perquè malgrat tot ell, la seva vida era al mar.
Clar,
tot i que tenia aquest problema, que segurament deien que podia ser un problema també d'equilibri, és a dir, clar, com que havia tingut tants problemes de salut i havia estat tan malament, doncs segurament devia tenir alguna qüestió més aviat física que també feia que es maregés, no perquè no hagués anat 10.000 vegades amb vaixell, no? Bé, allà, què va passar? Doncs en aquesta batalla ell va posar, diguéssim, de manifest les tres qualitats que tenia, que era una actitud desafiant cap als superiors, perquè va desobeir algunes ordres, bueno, allò que dèiem de la temeritat que tenia a l'hora de fer les coses, no li feia por arriscar-se que tot li sortís malament, i tenia una inventiva tàctica absolutament genial aquest home, tenia una capacitat. En aquesta batalla, 15 vaixells britànics es van imposar a 27 espanyols. Ell no va dirigir el combat perquè hi havia un almirall per sobre, que ell era el segon, en aquest cas, d'acord? Però què va passar? Que no li feia gaire cas i va acabar tirant pel dret, perquè, tot i que ell va abordar amb la seva nau dos vaixells espanyols, és a dir, no només d'allò, sinó que anava de dos en dos, i llavors, clar, va començar, que a més eren més grossos, amb més artilleria que no pas el seu. I ell, a través de les tàctiques, que no us les sabré explicar perquè eren més concretes, però a través de les seves tàctiques va acabar agafant aquests, bueno, fent-se càrrec d'aquests dos vaixells, i clar, això va començar a alimentar la llegenda que aquesta fama va començar a sonar per la flota anglesa, no? A partir d'aquí l'imperi va estar molt content, perquè clar, no? I el van nombrar contraalmirall i també el van pujar a cavaller, allò que fan que també la part social va passar a cavaller. I aquí va començar a néixer la seva llegenda. Després d'aquesta proesa del Cabo de San Vicente, mentre estava bloquejant Cádiz, se'n va anar cap a les Canàries, perquè li havien dit que hi havia un tresor per allà amagat. I va voler-hi anar.
Pel seu compte, pel seu compte.
Sí, i va ser un desastre, aquesta campanya. Llavors, clar, quan van saber que se n'havia anat a buscar un tresor sense dir res a ningú, i a sobre va ser un desastre, no va anar gens bé, etc. Doncs clar, la corona es va enfadar, i a més va tenir un altre problema, que és que va ser mal ferit al braç dret per una metralla al seu moment. Per tant, ara tenim, i li van haver d'amputar, tenim que té la paràlisi, que no hi veu d'un ull i que està amputat. Bueno,
clar, no, era
allò
era
que diuen
quadro,
tuerto
eh?
I manco, però ell, clar, va haver de retirar-se una mica perquè clar, l'operació va tenir un període de convalescència. Però, clar, també no deixa de ser que aquestes llegendes, la mutilació que va patir, pobre, va augmentar la seva notorietat. Clar, pensa que llavors no hi havia Twitter, eh?
No,
la gent anava parlant, allò, als ports es parlava i les llegendes es feien grosses, perquè, de fet, hi havia una part realitat i una part que els mites s'inventaven.
No? Que el boca orella contribuïa a incrementar una mica també l'impacte de la notícia, no?
Exacte. Llavors, què va passar? Que un cop es va recuperar, doncs això que dèiem, tuerto i manco, i amb la paràlisi que li apareixia tant en tant, no sabies mai quan la tenia, va agafar i va dir, vull un altre vaixell i jo me'n torno al Mediterrani. Sí, li van donar un altre vaixell i ell, vinga, cap allà, cap al Mediterrani. I en l'anomenada Batalla del Nil, ell va localitzar els rivals que estaven a la bahia, una bahia alexandrina, que estaven amagats, i va fer servir una maniobra d'alt risc on els va atacar de forma demolidora i es va carregar tots els enemics, i d'aquesta manera va entorpir molt la campanya egípcia de Napoleó que estava duent a terme, i clar, bueno, va enfonsar bona part de la marina que tenia Napoleó en aquella zona. Total, que clar, va ser una victòria molt sonada, i el govern britànic bueno, doncs també va estar molt content, tot això va anar alimentant el que era el gran capità, el van convertir en lord.
Ah.
Llavors ja aquí ja vam tenir, el vam pujar al lord, i el vam o sigui, el van batejar, diguéssim, com a Lord, i també com a baró del Nil i de Burnhamthorpe, que era el seu poble natal. Ell era baró i també era Lord. Però vaja, també és veritat que es diu que li haguessin pogut concedir un títol una mica més elevat, encara, o li haguessin pogut donar més recompenses, però també hi havia gent que no hi estava gaire, però una figura controvertida.
Clar. No, a partir del moment que et converteixes en algú amb tanta notorietat, tens amics i tens enemics.
Exacte. Però la celebritat així popular, no, anava, cada vegada anava més en, ratllava l'apoteosis ja aquella època. Tota la part dels mariners el tenien per model. Es deia que els nens volien ser com ell, no? Volien ser Lord Nelson i ser el capità dels mars de tot el món. Però la vida li va portar una altra cosa. El van ferir al cap, que és que aquest home...
A sobre.
Sí. Però la ferida del cap que se li va curar li va portar una altra cosa. I és que ell va parar a Nàpols, estava al Mediterrani, recordem que ara estava ubicat al Mediterrani, i allà va establir una amistat amb una bellesa excepcional que es deia Emma Hamilton. Recordem que la Fanny estava a Anglaterra,
sí.
Fanny estava a Anglaterra.
I encara estava amb ella.
Sí, estava casat. L'Emma Hamilton era
tenia
una dona...
Tenia nom de model, aquesta noia.
Sí, era una dona molt distingida, molt guapa, casada amb un influent personatge per d'aquells casaments per conveniència, que es deia Sir William Hamilton. I aquesta dona, que deien que tenia passat escandalós, aquelles coses que agradaven tant, doncs li va agradar. Clar, home, venia Lord Nelson, era tot un personatge. I va començar a tenir-hi una relació d'aquelles que feia córrer la tinta dels, no sé, dels diaris aquells que corrien per l'època, no? L'home ho sabia, a Sir Wills, a William Hamilton, però li era igual. Vull dir, ell estava casat amb ella per conveniència i era igual. Però, bueno, ella el va curar quan va tenir aquesta ferida al cap, com que va parar a Nàpols i el va haver de fer convalescència, doncs ella el va ajudar a posar-se bé i tenia molts detalls, etc. I a banda d'ocupar-se de la ferida, doncs més va ocupar d'altres coses i la cosa va començar una mena de relació que se suposava que havia de ser com una mica amagada, però que acabava sabent-la tothom, no? Llavors, clar, ell es veu que ja feia temps que deia que no es portava gaire amb la seva dona. Bé, clar, és que tampoc la veia.
Primer que no la veia, i segon que quan la devia veure devia estar pensant amb la...
Clar, arribava aquesta noia, boniquíssima, divertida, sofisticada, etc. Doncs, clar, doncs, i la novetat, doncs bé, ell es va anar distanciant de la seva dona, clar, anaven per carta, o sigui, li escrivia menys cartes a la Fanny i li n'escrivia més a la Emma.
Sí, en aquest sentit se li va girar feina.
Sí, se li va girar feina. Llavors, mentre tota aquesta aventura tenia lloc, ell continuava la seva carrera militar i tenia alts i baixos, com tot. Li va anar molt bé, va tenir un altre triomf d'aquests radiants a la presa de Malta del 1800, però es va equivocar, per exemple, en una altra batalla que va haver-hi prop de Roma, que va acabar guanyant els francesos, i per tant, bueno, entre això... I que, clar, aquest escàndol una mica de l'idili amb la senyora casada, doncs començava a no agradar gaire a les altes esferes, van dir que, mira, que saps què? Que com que té una salut delicada...
Potser que el jubilem.
Sí, el rellevarem, el traurem de Nàpols i en tot cas pot tornar cap a casa. Clar, ja hagués pogut marxar directament a Anglaterra, però va acompanyar els Hamilton, a tots dos, amb un viatge per Alemanya. Anaven els tres.
Ah, sí?
Sí. Llavors, clar, quan va arribar a Gran Bretanya...
Sense cap mena d'escrúpol.
Cap mena d'escrúpol, ho sabia tothom.
Clar.
I van anar els tres. I, clar, quan va arribar a Anglaterra, la Fanny l'estava esperant allà a la porta, indignada. Em va llegir la cartilla de dalt a baix, però clar, tothom ho
davant
sabia.
Dels altres dos,
no,
o no?
Va arribar ell, ell va
ell
arribar sol.
Sol,
ell va arribar sol i es va trobar la Fanny, evidentment, enfadada.
Clar.
Ell havia pensat poder que no arribaria a Anglaterra el rumor, però clar, va arribar. La seva vida i les seves gestes eren històriques, llavors, clar, tothom en parlava. I a més, tothom sabia el què. I es van separar. Fanny va dir, no, d'acabat i prou. I la Emma... En aquelles mateixes dates, aquella separada es va quedar embarassada, teòricament del seu home, perquè estava casada amb el seu
teòricament.
Home.
Teòricament.
Però la nena es va dir Horatia, que llavors això...
Ah, sí?
Sí. És a dir, ell era el capità Horatio Nelson.
Sí.
Ella estava casada amb el senyor Williamson, però va tenir una nena, suposadament, del seu marit, però li va posar Horatia.
Però això és humor negre, eh?
Totalment.
Això
totalment.
És cinisme pur i dur.
Sí.
I el nom se sap qui el va triar? Imagino que ella.
Suposo que ella. La va batejar com Horatia, clar.
I l'home no va dir res?
No, l'home, no ho sé. L'home... Un dia hauríem de mirar la vida d'aquest home, perquè també devia ser interessant. Què va passar? Que el grup, és que no sé com es diu en català, perquè en castellà en diuen el almirantazgo, que seria com els caps, no?
Sí,
dels almiralls. clar, van dir, això ho hem d'anar acabant, perquè aquesta vida tan escandalosa, clar, era el seu representant més il·lustre, clar, dels almiralls, era el que tots els nens volien ser, i clar, van dir, mira, total, que el van nombrar vicealmirall i el van flatar lluny. Van dir, saps què? Ara agafa i t'aniràs a fer una altra campanya molt lluny d'aquí. Clar, llavors se'n van als Estats Bàltics. El van enviar una mica lluny a veure si...
Va voltar la Seca i la Meca, eh?
Va voltar per tot el món. En aquest cas se'n van als Estats Bàltics, havia de lluitar contra la marina danesa, que estava a prop de Copenhague, i bé, allà va haver-hi un altre episodi d'aquests típics seus, que és que ell estava, com us deia, estava de vice. Per tant, hi havia per sobre un altre almirall, que era l'almirall Parker, sí, que era el que comandava la flota. Llavors, estaven en aquesta expedició que havien d'atacar la marina danesa, i la cosa estava complicada. Llavors, en Parker es va començar a posar nerviós, perquè tenien moltes baixes, i estaven en plena acció, i Parker va ordenar la retirada, perquè no ho va veure clar. Però Nelson el va ignorar i va continuar lluitant, és a dir, i entenc que, clar, la tripulació li va fer cas amb ell, perquè...
És que, a veure, clar, ara, quan has comentat que tenia el senyor Parker per sobre, jo he pensat, ningú devia voler-lo a la seva tripulació, i menys si tu tenies més responsabilitat que ell i l'havies demanat, perquè era algú absolutament imprevisible.
Certament, jo tampoc l'hagués volgut de segon, clar, perquè saps que en un moment determinat, com li va passar aquí, que s'estaven jugant, clar, és que li hagués pogut sortir bé un malament, s'estaven jugant tots, no només el vaixell, sinó tots els que hi estaven, el capità, bueno, el que mana, li diu enrere, i ell diu, no, continuarem, i van continuar, però una hora més tard van guanyar. Clar, això li va valer un altre, bueno, el pobre Parker no s'hi devia marxar, devia emigrar cap a un altre lloc, però clar, això li va tornar a valdre una altra, bé,
una altra medalla, diguem-ne.
Sí, sí, reconeixement per part sobretot de la gent i de la pròpia flota, no? Clar. Que llavors els, en dic que els mariners devien dir, veus per què l'hem de seguir amb ell? Perquè clar, així guanyem, no? Si no ens haguéssim retirat. Bé, i després d'aquesta batalla de Copenhague, com que va anar també, el van deixar tornar a casa. Van pensar, bueno, que una... Clar, perquè mentrestant li escrivia cartes a l'Emma, perquè no hi anava.
La relació continuava amb
l'Emma. Sí, amb l'Emma continuava. Bueno, ella tenia el seu home i la seva filla Horatia, però la relació continuava. Llavors li van donar una llicència per tornar a casa, vam estar, s'ho ha guanyat, després d'aquesta victòria a Copenhague, tot i que havia desobeït les ordres de Parker. Sí, sí, però bueno, sí, com sí, que van guanyar, saps, no se li va tenir en compte. Quan va arribar a casa, allà l'esperava Lady Hamilton, que encara era la dona de l'altre, li va comprar una casa, li va comprar una finca a les afores de Londres. Horatio, Emma, la Horatia i Sir Williams, o sigui, l'home anava de comparsa, van compartir la propietat durant un any i mig que van estar allà.
L'home, el senyor...
Sí, el senyor Williams. Sir Williams, sí.
Era com el gosset, no?
Sí, noi, no ho sé, ell estava allà, total, que van viure, vivien tots allà, que era l'escàndol, era notori. El que passa que, bueno, com que tenia aquests èxits, el deixaven allà. Van estar un any i mig allà, convivint, perquè hi va haver-hi una treva dintre de les guerres, sí, que hi havia, i llavors ella es va poder quedar allà. Però el 1803 va tornar a engegar la guerra altra vegada contra França, i aquí en William havia mort ja, va morir un mes abans. O sigui, al final fan aquest any i mig, i abans d'arribar l'any i mig Sir William mor, i llavors Lady Hamilton, que esperava una segona criatura, que en aquest cas la va perdre, ja va poder com oficialitzar la relació amb Nelson. Però clar, els va durar un mes la cosa ja oficial, perquè Nelson va haver de tornar a marxar a bord del Victory per assumir la comandància en cap del Mediterrani, i durant 2 anys no va tocar terra. Que aviat està dit, eh?
Però va sobreviure.
En aquest període de temps era quan, bueno, s'escrivien cartes, etc, etc. Però finalment, abans de tornar, va morir.
Oh!
Sí, amb una batalla a Trafalgar, una batalla gloriosa, però que va acabar amb la seva mort. Tard o d'hora havia de passar, havia sortejat la mort moltes vegades.
Tenia moltes ferides de guerra.
Exacte, però bueno, mira que va fer, es veu ell una, vull dir, una, en aquell moment una batalla èpica, però va acabar ferit i va acabar morint. Li van fer funerals amb molta pompa, el van enterrar a la catedral londinenca de Sant Pau, i li van dedicar, a més, una estàtua a la plaça més cèntrica de la capital. Tenia 47 anys quan va morir, i la Lady Hamilton va quedar... Diuen que quan li va arribar, clar, la notificació que s'havia mort, va perdre el coneixement, es va desmaiar. Clar, ells havien
estat... O sigui,
era
mort de veritat, allò.
Sí, sí, sí. I que va, bueno, que va estar durant hores en silenci, i que li va costar molt, bueno, que ella n'estava molt, i de fet havien tingut molt poc temps per poder lluir el seu amor de forma oberta, no? Encara que tothom ho sabia, però de fet s'havia mort el seu marit un mes abans que ell marxés i ja no en va tornar. I aquesta va ser la història de Lord Nelson.
Escolta, és una història de pel·lícula, eh?
Sí, sí,
podrien fer-ne ben bé una
sèrie Netflix. No ho he mirat, si n'han fet cap cosa, però realment sí. Un home, això, no? Aquí també trenques el mite aquell que, clar, era un nen fràgil, molt esquifit, bueno, que no tenia una bona salut i que un podria pensar, mira, no? I mira, va ser un dels més... bueno, que sempre consideren que és el que va servir amb més eficàcia a Anglaterra durant totes aquelles èpoques de guerres navals.
Molt bé, doncs escolta, interessant la història que ens has explicat sobre... No sé si el podem qualificar com a pirata o com
No, era pirata perquè ell estava al servei de la corona.
Clar,
tant, ell era un almirall i era un càrrec important de la Royal Navy, per tant... No, tenia més caché, eh?
Com a mínim era un pirata pels que se'l
ara,
trobaven pel camí.
Sí,
això sí.
Això sí.
Molt bé. Horatio Nelson, eh?
Sí, Horatio Nelson.
Molt bé, per si voleu buscar-ne la fotografia. Avui protagonista a la Curiosa del Dia, amb el suport de Twitting.
Twitting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador, gaudeix de fibra, mòbil en 39 gigas i Netflix per només 42,90 € al mes. Twitting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.